Anem a detallar amb aquesta presentació els càlculs i les relacions entre els errors de tipus 1 i 2. Recordem que davant d'una hipòtesi nul·la, que el paràmetre és igual a un valor concret, i la hipòtesi alternativa, el paràmetre és diferent al valor, és a dir, una hipòtesi alternativa bilateral, teníem que podíem tenir dos resultats correctes, quan la realitat era hipòtesi nul·la verdadera i no rebutjàvem aquesta, o quan la hipòtesi nul·la era falsa i la rebutjàvem, la hipòtesi nul·la, i acceptàvem la hipòtesi alternativa. Però teníem dues situacions d'error. El primer, l'error greu, quan la hipòtesi nul·la era verdadera i rebutjàvem la hipòtesi nul·la. Per tant, acceptàvem l'alternativa. És a dir, que vèiem diferències on no n'hi havia. I el segon error, el de tipus 2, que és quan realment hi ha diferències però no els podem apreciar. La decisió que preníem era que quan teníem un valor P molt petit, teníem moltes evidències en contra de la hipòtesi nul·la. El nostre estadístic mostral era molt lluny del nostre paràmetre poblacional. I, per tant, optàvem per la hipòtesi alternativa. Malgrat la nostra decisió de rebutjar la hipòtesi nul·la, això no vol dir que realment aquesta sigui falsa. Aquí és on podem cometre l'error de tipus 1, només quan rebutgem la hipòtesi nul·la. I la probabilitat d'error de tipus 1 és precisament el valor P, perquè aquesta és la probabilitat de tenir valors molt més extrems que el que hem obtingut. En canvi, si el valor P era molt gran, tenim moltes evidències a favor de la hipòtesi nul·la. I la nostra decisió és hipòtesi nul·la. I malgrat que la nostra decisió d'acceptar com a bona la hipòtesi nul·la, això no vol dir que aquesta sigui realment certa. Podem cometre l'error de tipus 2, només quan acceptem la hipòtesi nul·la. I la probabilitat d'error de tipus 2 té un nom, que és beta. I aquest depèn del valor que realment tingui el paràmetre de la hipòtesi alternativa. Quan tenim un contrast de significació, el que fem nosaltres és, per tal de decidir-nos per una de les dues hipòtesis, marquem el nivell de significació alfa. I és el valor mínim que ha de tenir el nostre valor P, per tal de continuar acceptant la hipòtesi nul·la com a certa. I així la regla de decisió és fàcil. Si el valor P és més gran o igual que alfa, decidim que no podem rebutjar la hipòtesi nul·la. En canvi, si el valor P és més petit que alfa, la nostra decisió és rebutjar la hipòtesi nul·la i acceptar l'alternativa. Puc cometre un error de tipus 2 quan no rebutjo la hipòtesi nul·la. I la probabilitat d'error de tipus 1 el puc cometre quan rebutjo la hipòtesi nul·la. Tinc el valor P. Anem a veure la relació entre el nivell de significació i l'error de tipus 2 i l'error de tipus 1. Suposem que tenim un nivell de significació alfa. Això vol dir que busquem dos punts tals que dins seu tinguem una probabilitat o menys alfa. I fora d'aquesta, la probabilitat serà alfa. Quina és la probabilitat d'error de tipus 1? Doncs precisament la probabilitat d'error de tipus 1 seran tots aquells valors que realment són d'aquesta distribució, però que els ser massa extrems jo no em crec que siguin d'aquesta distribució. Imaginem que nosaltres tenim la nostra població d'estudiants i suposem que tenen una alçada de 1,75 m. Si jo tinc un estudiant de 1,76 m, em creuré que és un estudiant dels que tenen com a mitjana 1,75 m. Però si em vingués un estudiant de 2,10 m, jo diria, ui, això és un estudiant? És massa extrem per ser un estudiant. Per tant, si jo hagués fixat en aquí la meva regió d'acceptació, tot i ser un estudiant, jo diria que no és un estudiant. I tots aquests que estiguin en aquestes dues cues seran aquells que jo cometré l'error de tipus 1. Perquè som fora de la regió d'acceptació. Però puc tenir una altra qüestió. Imaginem que jo tinc la meva hipòtesi nul·la, amb la meva regió d'acceptació, i que ara tenim una població que és molt més alta que la meva. Una població, suposem que tenen com a U una mitjana de 200. Imaginem una població de jugadors de bàsquet, i aquestes són la meva població d'estudiants. Què passaria si jo estic mirant la meva regió d'acceptació. Els individus d'aquesta població tan alts, hi ha alguns que, tot i ser molt més alts, caurien a dintre aquesta meva regió d'acceptació. I la probabilitat que caiguin dins de la regió d'acceptació és precisament tota aquesta cueta d'aquí. Doncs aquesta cua d'aquí són els que no són de la meva distribució, però que colarien com els de la meva distribució. I aquesta és la probabilitat d'error de tipus 2. És clar, que si les diferències entre les mitjanes fossin molt més grans, la probabilitat d'error de tipus 2 es reduiria moltíssim. Per tant, l'error de tipus 1 són aquells valors de la distribució que són massa extrems i l'error de tipus 2 són els valors d'una altra distribució que no són extrems. Com més distanciats entre la hipòtesi mu sub 0 i mu sub 1, menys error de tipus 2. El que ens interessa a nosaltres és tenir un error de tipus 1 molt baix i un error de tipus 2 molt baix. Però si ens fixem, això no és possible. Perquè si jo el que faig és reduir la meva regió d'acceptació amb una regió d'acceptació prima, aquí el que estic fent és augmentant l'error de tipus 1, tot i que redueixo el de tipus 2. Si el que faig és ampliar la regió d'acceptació, estic reduint l'error de tipus 1, però estic augmentant l'error de tipus 2. Quina seria l'única solució per fer-ho? Doncs no treballar amb aquesta desviació, sinó amb desviacions molt més petites. Les desviacions més petites farien que reduïssin els errors al mateix temps. I com que sabem que les nostres mitjanes mostrals, la seva desviació és el sigma partit per arrel d'n, augmentar la n, si fem augmentem la n, això és una manera de reduir la desviació. Anem a veure ara un exemple amb GeoGebra. Anem a visualitzar el càlcul de la potència, que la potència no és res més que la probabilitat complementària de l'error de tipus 2 d'un contrast d'hipòtesis. Bilateral, en funció de la mida mostral, la desviació estàndard, el nivell de significació i la magnitud mínima de la diferència que volem detectar. Aquí tenim en beta, en blau, la probabilitat d'error de tipus 2 i la potència, que és el complementari. Pensem que el complementari seria aquells que no són de la meva distribució i jo detecto que són d'una altra distribució. Anem a començar separant les dues distribucions, fent que aquesta distància sigui més gran. Ens fixem que com més gran és la distància, l'error de tipus 2, beta, va disminuint. Ara, si la distància és molt petita, es van entrant individus de la segona distribució cap a la meva regió d'acceptació. Què passa si modifico el nivell de significació alfa? Si faig alfes més grans, què estic fent? Estic reduint la regió d'acceptació i, per tant, la beta doncs, es va reduint. Però si faig alfes més petits, per tenir menys probabilitat d'error de tipus 1, doncs la beta va augmentant. Què passa si augmento un sigma? Si augmento un sigma, les meves distribucions tindran més variabilitat i, per tant, augmentarà l'error de tipus 2. Veiem aquí la regió blava que va augmentant. I finalment, què passa si augmento la mida de la mostra? Doncs les mides de les mostres el que fan és aquell sigma partit per arrel d'n, per tant, com més gran sigui l'n, menys error de tipus 2 tindré. I aquesta és la relació.